Artur Ramon, bon dia.
Bon dia, Mercè.
T'hem fet matinar després de la festassa d'ahir a la teva nova galeria d'art. Vam tenir l'oportunitat de ser-hi i és una galeria fantàstica, eh, Artur?
Celebro que us hagi agradat i sempre és un plaer llevar-se d'hora pel suplement.
Estàs content?
Molt, 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 perquè ha sigut un procés molt llarg i al final, quan veus el sol després de molt temps de treballar, doncs val la pena. I després l'acollida que ha tingut per part de la gent, doncs no podia ser millor.
Al carrer Bailén de Barcelona,
Bailén 19, sí.
Bailén 19, aquesta nova galeria d'art d'Artur Ramon. Bé, com sempre, en aquesta secció, en aquest espai, vinculem obres d'art amb alguna de les notícies dels últims dies, alguna de les notícies de la setmana, i avui ens fixarem en un objecte domèstic que és a totes les cases, o pràcticament a totes. Dimarts es va commemorar el Dia Internacional de la Televisió per l'ONU, una jornada per fomentar una televisió que aposti per la pau, pel diàleg, pels intercanvis culturals i pel desenvolupament econòmic i social. I avui, doncs, amb l'Artur Ramon posarem la tele, tu. Television shrouded in snow in a raggedy van on the side of the road. The night it had frozen through my little bones, so you took me in your arms, you squeezed out the cold. Ha costat trobar obres vinculades a la televisió, a l'aparell aquest democratitzat a tots els domicilis, perquè sempre et posem reptes.
Cada setmana la cosa és més complicada. Ja quan m'envies el mail dic a veure aquesta vegada.
Jo també quan t'envio el correu penso ara segur que està maleint els ossos.
No, però mira, la televisió hi ha dues coses. La primera, que és de sentit comú, que és que no pot haver cap vinculació amb l'art fins que no va aparèixer la televisió.
Clar.
Per tant, és un fenomen que l'hem de buscar la segona meitat del segle.
A no ser que hi hagués visionaris.
Exacte,
que això també passa, eh?
Leonardo de Tor, no? I l'altra cosa és que me n'he adonat que, com passa amb alguns altres temes, que no és un objecte plàstic, no és un objecte bonic de representar. Això, per exemple, la comparació que sempre he pensat que és així és, fixa't que els toros, t'agradin o no t'agradin, tenen un component plàstic que fa que al llarg de la història de l'art hagin estat molt representats. Des de el segle XVII, passant per Goya, passant per Picasso, Barceló, etc. En canvi, el futbol, que és un altre fenomen
mundial,
no és plàstic. Fixa't, és que i la televisió passa això, que no és una imatge massa bonica.
Estèticament no enganxa.
Sí, no enganxa, però hem trobat exemples. Ja saps que sempre ho resolem.
Sí. Sempre busques,
d'una manera o
i busques
altra,
bé.
No resolem.
Mira, Artur, les primeres emissions públiques de televisió les va fer la BBC a Anglaterra el 1927 i la CBS i la NBC als Estats Units ho van fer l'any 1930. This is station W2XK, an experimental transmitter of the National Broadcasting Company. We are operating on a frequency of 52 megacycles by authority of the Federal Communications Commission. Aquest so de refregit, eh?
De cosa
antiga, eh?
Sí.
I fixa't com ha evolucionat, eh? Ara la televisió la portem a la butxaca a través del mòbil. Va, la primera obra que has portat no és un quadre, sinó una fotografia.
Una fotografia, perquè una de les coses que sempre m'han fascinat és saber com els grans artistes del segle XX, alguns nascuts al segle XIX, però que tota la seva carrera la van fer al llarg del segle XX, com l'impacte de la televisió, la revolució tecnològica que va suposar la televisió, que és una de les més increïbles que hi ha hagut al segle XX, els va impactar. Llavors, la primera imatge és veure com l'impacte, quin efecte va tenir en Picasso, no? Llavors veiem aquesta fotografia que li va fer un amic seu, que es deia Roberto Otero, que era un fotògraf argentí, el 1960, aquesta fotografia l'he treta d'una exposició que es va fer al Museu de Màlaga, que es deia Picasso TV, el Picasso i la televisió.
Ah, sí?
I es va fer recentment, bueno, l'any 2014.
Hi havia més obres o més fotografies vinculades?
Sí, perquè ells tenen tot el fons del Roberto Otero i ho van barrejar amb altres coses, on es veia la relació que havia tingut la televisió en Picasso, l'impacte que li havia portat. Llavors, gràcies a aquesta exposició he pogut saber coses que no sabia, jo aprenc molt també en aquesta secció, que és que a principis dels anys 60, Jacqueline Roche, la última dona de Picasso, amb la qual es portaven 40 anys, estava tipa d'estar, i en aquelles pobres imatges, sempre em fan molta pena d'ella, amb un costat del taller, veient com el gran creador està allà treballant, perquè Picasso, diguem-ho, era un workaholic, era un home que només pensava en ell i en treballar, i res més. I llavors, jo crec que per entretenir-se, doncs va ser ella que va comprar el televisor. Va comprar el televisor per aguantar aquestes llargues sessions sense el seu marit. I llavors, però clar, aquesta televisió, el propi Picasso de tant en tant també la veia.
També la veia.
Però llavors, què veia Picasso a la televisió? Doncs en les confessions que li fa a Brassai, que és un llibre extraordinari, on veiem el Picasso més íntim, el Picasso més quotidià, li diu que veia reportatges sobre animals.
Que això es diu molt, també, eh?
Això li agradava molt. Veia escenes de circ, veia lluita lliure, cosa que avui es veu poc, i algunes pel·lícules. Però, clar, jo després vaig pensar...
Quina tria més
curiosa,
més curiosa, estranya,
sí,
no?
Molt, molt estranya.
Lluita lliure, animals...
Sí, però després vaig pensar... Clar, Picasso, que era... La psicologia Picasso només es pot entendre si saps que ell era un gran voyeur. Tota la seva obra va entorn a això. Llavors, la televisió per ell és com una finestra en la que pot veure... I què va veure? Totes aquelles coses que de jove li agradaven. Li agraden els animals, recordem els coloms aquells que havia pintat, els burros, totes... el món més que tenia proper, rural. Li agradaven les escenes de circ, que havia vist el Circ Medrano a París, les de lluita, tot aquest estudi dels cossos. Llavors, no m'estranya gens que li agradés tot això, però com tenia una curiositat brutal, va ser un dels 20 milions d'espectadors que va seguir el casament de la princesa Margarita d'Anglaterra a la televisió. I això ho sabem.
Que fort.
Perquè era també era una persona curiosa,
sí,
com
sí,
tot
sí.
Creador, tota persona que li agrada veure coses. I llavors això també ho va seguir. I crec que per Picasso la televisió hauria ser un element impressionant. I en aquesta imatge...
Com una joguina, no?
Com una joguina. El veiem aquí repassant uns papers al fons d'aquesta
estança, sembla, no?
Del menjador, que és a casa seva a Notre-Dame-de-Vie. Està Jacqueline, que es mira a Picasso, que està amb un altre personatge. Aquest altre personatge l'hem identificat i és molt important.
Qui és?
És un senyor que es diu William Hasman, que va néixer a New Jersey el 1916 i va morir recentment a Chicago, perquè va ser un dels grans promotors culturals de Chicago i arquitecte. I és un senyor que li va demanar a Picasso que fes una gran escultura al Daily Center, a una plaça de Chicago, i li va ensenyar a Picasso tot d'imatges, fotografies de la cultura de la ciutat. I es van fer tan amics que Picasso, que no havia estat mai a Chicago, li va acabar regalant l'escultura com un tribut que li feia al seu amic i a la ciutat.
Déu-n'hi-do el regal, eh?
Sí, increïble.
Increïble.
I aquí estan, jo crec que repassant doncs, alguns papers, vinculats en aquesta escultura.
I ella és la...
I ella és Jacqueline.
És la Jacqueline, eh?
Que fixa't que està aquí mirant...
Mirant-s'ho de lluny, no? Sense intervenir en aquest món que decideixen els homes, no?
Les dones, un dia parlarem de les dones, dels pintors, perquè actuen molt de guardianes. Són les que posen el filtre. Això hi ha molts exemples, eh? I jo n'he conegut alguns. Per exemple, doncs...
El filtre a què? A l'hora d'acceptar...
Que
el marit accepti...
Quan l'artista és molt conegut,
sí. Pensa
que l'artista, i més després de Picasso i del segle XX, un artista contemporani important és com una estrella rock.
Sí, i tant.
Llavors tothom el vol veure, tothom el vol anar que li faci un dibuix o l'atengui. Llavors, la que posa el filtre, més enllà dels secretaris i secretàries que poden tenir, és la dona. La dona és la guardiana. Si tu vols arribar a segons quins artistes, t'has de fer amic de la dona. I això és evident.
Té capacitat de decisió? Tenien capacitat de decisió, aquestes dones?
Jo crec que tenien una gran capacitat d'influència. I en Picasso és molt evident que Jacqueline, si li queies bé, entraves, i si no, no entraves. I tant és així que en el funeral, amics de joventut de Picasso no van poder accedir perquè Jacqueline no volia. És a dir, que acaben sent, això, jo sempre dic que són les guardianes del llegat o de la memòria, en el cas de que ja no hi siguin, però també de l'activitat. I no volen doncs, que se'ls distregui i actuen molt per simpaties o antipaties. És molt curiós, aquest
fet. Anem de parlar d'aquest tema. Sí. Ara hem comentat aquest retrat que va fer el fotògraf Roberto Otero a Picasso i a William Hazmat i també a Jacqueline en aquest menjador on la tele hi és omnipresent a un costat d'aquesta sala.
I tot sempre ple, eh? Casa del Picasso,
sí.
Tot
desordre.
Estava desordre, els quadres mai penjats, sempre
per terra,
quadres seus.
Ampolles damunt de la taula,
sí,
una mica deixat això.
Bueno, li agradava molt, ell porta una bata i es veu que ni s'ha vestit ni res.
Mig descalç.
I mira la pallissa que hi ha així com de cabreta, que hi ha darrere la cadira de plàstic on s'asseu.
Com si fos una estora damunt de la cadira. Sí.
Jo és un dels personatges que m'hagués agradat més conèixer. Hauria de ser increïble. Ja només aquella mirada que et fulminava.
Un imaginari inacabable.
I després hauria de ser un personatge molt, molt complex.
Avui amb l'Artur Ramon parlem de televisió. Va, més obres. Continuem amb un autor que t'encanta.
Exacte.
I que tindrem oportunitat de parlar-ne d'aquí un parell de setmanes, arran de l'exposició que es fa al Caixa Fòrum d'Andy Warhol.
Sí.
I ens has portat, què és això, un anunci?
Mira, aquest és... clar, fixa't que quan la televisió, que abans ho explicàvem, no? Primer és a la BBC, després a les cadenes americanes. Però té dos moments d'irrupció la televisió. Un és el 39, quan la presenten i els aparadors de Queens, la gent doncs, quedava meravellada. I l'altre gran moment, que és quan ja es comença a implantar, és després de la Segona Guerra Mundial, perquè durant la Segona Guerra Mundial el gran aparell que tothom seguia tot, com sabem, era la ràdio. A partir de la Segona Guerra Mundial, la televisió té una expansió impressionant i llavors, en aquest moment, a partir dels anys 60, el gran moviment pop, que vol recuperar la cultura popular i vol recuperar el món de la publicitat, clar, la televisió és un element que els hi va magnífic per les seves idees, pels seus propòsits. Llavors, Andy Warhol, naturalment, la utilitza perquè és una icona pel seu moviment. I llavors el que fa és, juntament amb altres artistes com Rauschenberg, com Wesselmann, la incorporen a les seves obres. I aquesta és una obra que es diu $199 Televisió, creada el 1961, que sí que sembla un cartell, però de fet és un quadre d'aquests que fa Warhol, que sempre és el mateix. És a dir, parteix d'una serigrafia i després hi col·loca la pintura a sobre. Que per això a mi sempre em sembla que té un punt com mecànic. O sigui, Warhol és la indústria de l'art, que després... doncs,
crea sèries d'una mateixa obra.
Ha triomfat i ha sigut doncs, molt valorat i tot el que vulguis, però sempre m'ha semblat molt, molt industrial i té un punt, a vegades, d'impostura.
I que no marxa, no? Sempre segueix
el mateix
traç, el mateix camí
i
no innova, no?
Clar. El que passa que, per gent com en el món doncs, d'avui, que tenen poques eines per entendre l'art, Warhol és fantàstic perquè el reconeixes d'una hora lluny.
Tu creus que és per gent que no té prou eines?
Jo crec que sí, perquè és molt pla, és molt... O sigui, per entendre Warhol...
El que veus és el que entens, és el que hi ha, no hi ha un missatge enrere.
És que,
amagat,
fixa't, en l'art, cada obra d'art és un món cristal·litzat, val? I per entrar-hi necessites un martell per trencar el vidre. Però aquests martells són unes eines de coneixement de la pròpia història de l'art i de com s'ha anat configurant tot. Amb Warhol això no ho necessites, perquè són imatges molt icòniques i molt, molt reconeixibles i molt fàcils. Per això ha triomfat. Warhol és com un gran pòster, llavors tothom ho veu. El multimilionari se'l posa a casa perquè sap que qualsevol persona que vagi a casa veurà que té un Warhol. És a dir...
I el pot identificar,
veurà
no?
Veurà que té molts diners.
Clar.
El que no sap res el penja a la seva habitació perquè té aquest element sempre que jo entenc que enganxi molt. Ara, dins de la història de l'art, jo crec que està molt sobredimensionat. Mm-hmm. El pop i Warhol, en general.
Però es paga, eh? Es paga molt.
Sí, però, per exemple, és incomparable Picasso. Per posar un exemple,
sí,
no? Però hi ha gent que t'ho discutiria, això. és incomparable. Picasso és un home que ell sol explica un segle.
Però també són etapes diferents.
Són moments diferents. Warhol és molt intel·ligent. Warhol veu de què va la pel·lícula i diu...
I fa negoci, no?
I munta la Factory i tot el que vulgui.
I d'aquesta espècie de serigrafies de televisió en va fer més? Va fer més sèries, com va passar, per exemple, amb les...
Sempre.
Amb les sopes Campbell i tot això?
Sempre, és la indústria. Sempre. És a dir, ell...
Per tant, d'aquesta obra que ens has portat...
N'hi ha cartells, clar, i de la Marilyn, i de l'Elvis Presley, i de Mao... Ell tot el que podia seriar, reproduir, ho feia perquè forma part del joc del pop, que és aquesta difusió massiva de la imatge. I això doncs, va atraure moltíssim la cultura americana als anys 60, fins que les coses canvien i aquest missatge, diguéssim, ja va perdent força. Però Warhol, el que va competir tot aquest moviment del pop, va ser amb l'altra cara de la moneda, que és la que a mi m'agrada, que és la de l'expressionisme abstracte, que és Polo, que és Rothko, tots aquests que també hem vist alguna vegada, no?
Sí, sí, el contrast.
Que tenen molta més, molt més rerefons.
Aquesta obra de Warhol és la segona obra que l'Artur Ramon ens ha portat per parlar del Dia Mundial de la Televisió, que es va celebrar dimarts. Acabem amb la tercera proposta. Television, say you love me. Television, say you care. Són frames d'una pel·lícula?
Sí, sí, sí.
Què és fixa't,
això? Aquesta és una obra molt interessant que es diu Television Assassination, que està naturalment fet el 1963 amb l'impacte brutal que va tenir l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, que juntament amb l'arribada de l'home a la lluna són les dos grans fites de la televisió dels anys 60. No? Aquest artista, Bruce Conner, va néixer a Kansas el 1933, va morir el 2008, i és un dels artistes més rellevants de la segona meitat del segle XX. Treballa a Califòrnia i dins de la cultura, però amb una vessant que a mi m'interessa més, que és de denúncia i de perspectiva política, se centra en tots els temes que estaven molt de relleu a la societat americana de l'època, sobretot la violència, la cosificació del cos femení, l'holocausta nuclear. Llavors treballa amb aquesta tècnica, que és una tècnica d'ensamblatge, és el que es diu el footage, que és aquesta idea d'agafar seqüències de pel·lícula i crear una obra. És un dels primers cineastes també experimentals. Avui diríem que feia pel·lícules de cinema d'aquestes indie, independents. Però, veritablement, ell treballa amb material d'arxiu i va fer un seguiment molt, molt, molt important. Una de les seves sèries més icòniques i més conegudes és aquesta, la de Television Assassination, sobre la mort, l'assassinat de Kennedy, que va trasbalsar completament la societat americana i la cultura americana.
Les seves obres es poden veure al MoMA, no? A l'apartat d'audiovisuals.
Aquell
no?
apartat que és fantàstic.
Que és fantàstic,
que
sí.
És fantàstic.
A Nova York.
I després del pop i de Warhol, tens tot aquest apartat que treballa amb aquesta línia també Rauschenberg i alguns dels artistes pop que tenen aquest punt una mica més de recerca documental o una línia
aquí
més
fons,
política.
Aquí hi ha fons.
Per mi sí.
Hi ha missatge.
Sí. No és tan icònica, no és tan atractiva visualment.
Però clar, però, explica el que explica,
explica,
no?
Però explica el que veus aquí.
Un assassinat televisat,
clar,
l'opressió de la dona,
ho tens
etcètera.
Tot,
no?
Tens tot, tens a Oswald, tens el terrat des del que el va disparar,
sí.
Tens a Kennedy fent un discurs. Clar, Kennedy, ens pensem que va ser un president que va estar anys i governant i crec que va estar un any i molt poc. És a dir, el llegat de Kennedy polític és molt, molt, molt petit. El que la seva figura, i sobretot el fet d'haver mort amb les circumstàncies que va morir...
I que tot el món ho va poder veure.
I que tot el món quasi ho veu en directe, és un dels primers assassinats que es retransmeten en directe, doncs això va tenir un impacte impressionant. Un impacte que sense la televisió, és a dir, si Kennedy s'hagués mort l'any 40 i la televisió encara no hagués tingut aquesta irrupció... quan mor Kennedy, l'altre dia ho llegia, hi havia pràcticament 50 milions de televisors als Estats Units, és a dir, que ho va veure pràcticament tothom. Llavors, clar, la televisió actuava com avui actuarien les xarxes socials. La xarxa social d'avui és la televisió d'ahir.
Dels anys 60.
Sí.
Fantàstic, Artur, aquest repàs a diferents obres que tenen la televisió com a pal de paller. Hem commemorat el Dia Mundial de la Televisió. Gràcies i ens retrobem demà.
Fins demà.